Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Quins temps aquells en què durant els períodes de vacances l'actualitat semblava aturar-se per complet. Tot quedava com congelat. Fa no tant, excepte en comptades i sonades excepcions, per Setmana Santa, per Nadal, a l'estiu o els dies festius en general, no passava pràcticament res. O fèiem com si no passés res. Quins temps aquells. Però és que des que vam acabar el món a RAC1 el divendres, a les 12 del migdia, ha estat un no parar. La gran sorpresa, una de les cares més mítiques i representatives de la televisió de casa nostra, es passa a la política. Tomàs Molina deixa els mapes del temps per intentar ser diputat al Parlament Europeu. Serà el número 2 d'Esquerra Republicana, però no serà el número 2 de la llista. Ara ho expliquem. La gran polèmica. La cantant catalana del moment critica que els catalanoparlants de vegades són massa exigents, fins i tot desagradables amb l'ús de la llengua, i ja tenim merder. Les xarxes, amb la seva violència habitual, se li tiren al damunt. D'aquí surten diversos temes. La temptació dels artistes catalans d'anar abandonant el català per obrir-se un mercat, el de la llengua espanyola, teòricament més pròsper. O la pressió excessiva, injusta o suficient a aquells que no parlen el català o que el parlen com poden o com volen. Avui, Màrius Carol, Teresa Cunillera, Josep Martí i Laura Rossell. Però és que també ha tornat a ploure i hi ha hagut temporal de mar. I de nou ens hem quedat en platja sense sorra o directament sense platja. També hem sabut que si Alves està avui al carrer és perquè una revista l'ha ajudat a pagar la fiança a canvi d'una entrevista. El periodisme, o presumpte periodisme, finançant la llibertat d'un condemnat per violació. Ha reaparegut Carles III, però aquest Middleton no l'hem vist. El preu de la llum ha caigut a preu negatiu per primer cop en la història. No, això no vol dir que en surti gratis. Es farà una pel·lícula sobre Luis Rubiales. Sí, no és broma. I fins i tot durant unes hores hem pensat que ens havia sobrevolat un míssil. Ah, i el Girona, que amb l'èpica que cal en aquestes ocasions, ja es veu ara sí a la Champions, amb Estuani amb el braçalet, i el Barça, que ha recuperat aquella sensació tan agradable de jugar-se la vida a la primavera, quan se la juguen els equips grans, aferrant-se a la Lliga, lluny però viu, i entre els millors a Europa. Avui, també, Joan Jopallàs i Miguel Rico. En fi, que han passat moltes coses i més que en passaran en un dia per molts d'hores al cotxe. Hores que, si us ve de gust, podeu omplir amb la ràdio. Nosaltres, aquí estem. Són les 8:03. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Sergi Embúbio.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns de Pasqua, 1 d'abril del 2024.
I ja s'ha acabat l'episodi de pluja i neu de les últimes hores. Avui serà un dia més tranquil i amb moltes estones de sol, tot i que a la tarda s'escaparà algun ruixat a les comarques de Lleida. Ambient fred ara de bon matí, més bonança al migdia i restes encara de mala mar.
I a aquesta hora no hi ha complicacions destacades a les carreteres, ni tan sols les retencions habituals, perquè es nota que encara és molt d'hora, mica en mica, però la situació es pot anar complicant. De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui és un dia de molta paciència i, sobretot, ha de ser un dia de molta prudència a la carretera. És dilluns de Pasqua i, per tant, el punt final de les vacances de Setmana Santa. En les properes hores hi haurà el plat fort de l'operació Tornada, una de les més multitudinàries dels últims anys. Entre aquells de ens menjarem la mona a casa i els que estiren tant com poden a l'hora de tornar a casa, avui hi haurà centenars de milers de vehicles circulant arreu del país. Ahir van tornar cap a l'àrea de Barcelona menys d'un 30% dels cotxes que hi havia previstos. Dit d'una altra manera, tota la resta, el 70%, la immensa majoria, ho faran avui. S'espera que encara es desplacin per les carreteres del país, sobretot en direcció Barcelona, prop de 470.000 vehicles. El temporal que ha escombrat bona part de Catalunya les últimes hores i els consells de trànsit de posposar el retorn fins avui, precisament pel risc de conduir amb pluja o neu, han fet que força gent que tenia previst sortir ahir finalment no ho fes i ho deixés per avui. Per tot plegat, aquesta operació tornada s'espera molt menys esglaonada que no pas l'operació sortida, molt més repartida entre dimecres, dijous i divendres, tot i que ja hi va haver força complicacions a les carreteres. Tot i que la mobilitat d'ahir va ser molt menys densa del que s'espera un diumenge de Setmana Santa i que, per sort, no s'ha de lamentar cap víctima mortal, sí que hi va haver complicacions en alguns punts. Ahir es van acumular 83 quilòmetres de retencions, 83 quilòmetres en el punt màxim de complicació a la carretera. Ara bé, tot i que la xifra fa impressió, queda lluny de la que vam tenir l'any passat. Llavors van ser 122 quilòmetres, és a dir, un 3% més. Ahir, l'AP7, com de costum, va ser la via que va concentrar el gruix de la mobilitat i també dels problemes. El motiu de les retencions va ser, sobretot, la circulació lenta d'alguns vehicles per les condicions meteorològiques, però no hi va haver grans cues per incidents ni avaries en aquesta autopista. Només a la C16 hi va haver dos accidents sense ferits greus, un al matí i un altre a la tarda. Per tant, sapiguem quina situació ens espera avui. A aquesta hora del matí saludem el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia, gràcies a vostè.
Tenint en compte que avui encara queda el gran gruix, ara ho dèiem, de vehicles per tornar, a quines hores preveuen que hi pugui haver més complicacions?
Si li sembla, actualitzem un moment algunes dades que ja tenim en aquests moments i que són diferents a les d'ahir quan les donàvem a les 8 del vespre. Han tornat ja al 40%, han tornat aproximadament 240.000 vehicles i per tant és el 40% de la previsió i quedaria aquest 60%. És una operació de retorn que s'assemblaria molt a la de sortida del dijous. Per tant, estarem preparats, tenim ja totes les mesures a punt, les estem instal·lant. I creiem que la capacitat que donarem a la via, els consells que anem donant, les informacions que anem donant poden ser d'interès i poden anar molt bé perquè sigui esgraonat i perquè sigui tranquil. Agrair, i això sí que ho volem dir des del Servei Català de Trànsit i jo personalment, agrair molt a la ciutadania de Catalunya el seu comportament responsable i la conducció responsable. Això ens facilita la feina i gràcies a això no hem de lamentar cap víctima mortal des de que va començar dijous la Setmana Santa fins ara. Per tant, un agraïment al conjunt dels conductors i conductores que han conduït de manera prudent. I només una correcció. El pic de retenció no va ser un 3% inferior, va ser gairebé un 30% inferior al de l'any passat. I precisament perquè no hi van haver accidents. No hi van haver accidents. Totes les congestions van ser degudes a circulació, que en diem nosaltres, a caigudes de velocitat i moltes d'elles degudes a les condicions meteorològiques, a la pluja que hi havia i que feia que caigués la velocitat.
D'acord. Ara, de seguida, li pregunto per aquestes mesures especials que ja anticipava, unes mesures que ahir no es van poder aplicar pel mal temps, però deixi'm fer-li la pregunta de rigor de sempre. A quina hora recomana sortir la gent? És millor fer-ho al matí, esperar-se al vespre?
Jo el que recomanaria que ens anéssim informant periòdicament i veure en quins moments hi ha les retencions o hi ha la intensitat a la via, no? I veure també quines rutes alternatives podem utilitzar a la via que teníem planificada doncs, de fer servir per tornar a l'anell metropolità de Barcelona o per desplaçar-se des de la zona d'estada cap al lloc on hi ha el domicili. Dit tot això, és evident que el pic de retenció els dilluns ja és un clàssic, els pics de retenció es donen a l'entorn del matí del dilluns. I el matí del dilluns doncs, podria ser a l'entorn de les 12 del migdia fins a les 3 ben bé, on hi ha els pics màxims de retenció de retorn d'aquest dilluns de Pasqua. A la tarda el retorn també és important, però ja no és tan considerable com el matí. Per tant, jo recomanaria anar-se informant, pensant que sempre, com ja la mobilitat es va repetint i és un clàssic, els dilluns al dematí hi ha aquests pics més intensos.
Quines són les vies on hi pot haver més complicacions? Com dèiem, també recordo el dijous, sospitoses habituals.
Doncs efectivament, l'AP7 és la que ens porta més feina i que observarem amb més deteniment i amb més detall i on aplicarem més mesures de gestió de trànsit per aquest retorn de dilluns. La C16 també pot ser una via, la que torna del que és la zona de la Cerdanya i el Berguedà cap a l'entorn metropolità, també pot presentar problemes, i algunes altres vies de retorn del que és la zona de muntanya, que serien la C14 pel tot el que fa referència a l'Urgell, Andorra, etc. i Ponent, la C16 que fa referència, com ja ho he dit, a Cerdanya, Berguedà i zones d'esquí, potser també d'Andorra, la C17, tota la zona de Ripollès i Osona, i llavors hi ha un concentrador de mobilitat que sol presentar problemes al final de la tarda perquè concentra tota aquesta mobilitat del nord i, per tant, la recull, que és l'A2, l'autopista A2, que va des de Lleida fins al que seria Martorell. No? Aquí és on se'ns concentra alguns problemes per recollir tota aquesta mobilitat del nord. I jo diria que cal estar atent a aquestes vies, i nosaltres estarem atents proposem tota una sèrie de mesures per a aquestes vies, però molt, molt, molt especialment per l'AP7 amb aquests carrils addicionals.
D'acord. Ara, vostè ho anticipava, aquests carrils addicionals, ahir no es van poder aplicar aquestes mesures pel mal temps, avui sí. Podem fer un repàs ràpid, senyor Lamiel, de quines seran i a partir de quina hora aquestes mesures addicionals per intentar esponjar al màxim possible el trànsit?
Doncs sí, hi ha tres tècniques sempre en gestió de trànsit. La primera tècnica és donar informació, i informació precisa i al moment, per saber tot l'estat. Per què aquesta informació? Per saber l'estat del trànsit. Per què aquesta informació? Per balancejar, per inclinar trànsit cap a vies que puguin ser d'interès i que puguin anar bé també pel retorn. Com pot ser, ja dèiem ahir, la C32 com a alternativa a la P7, que per cert la gent la va utilitzar i per tant va seguir una mica els consells que dèiem nosaltres, i la C32 al nord seria una alternativa a la P7 nord, i la C32 al sud seria una alternativa a la P7 sud, però aquesta és de peatge, la C32 al sud. Aquesta seria la segona tècnica, informació, balanceig, i la tercera tècnica és donar més capacitat a la via. Aquests carrils addicionals que van de Sant Celoni, en el cas de la P7 nord, de Sant Celoni fins a Montornès, en el cas de la P7 sud, des de Vilafranca fins a Molins de Rei, i en el cas de la C32 nord, des de Llavaneres fins a Montgat, ens permeten donar un 15% més, fins a un 15% més de capacitat. A vegades entre un 5 i un 10% més de vehicles, de capacitat, perdó, i de vehicles que l'utilitzin, ja ens va bé per esponjar el tronc central i, per tant, ens dona una major fluïdesa. Per tant, aquests tres carrils, que ja són un clàssic en els retorns i que tenim molt estudiats, són els que ja en aquests moments estem muntant.
D'acord. Senyor Lamiel, deixi'm ja per acabar que li pregunti per un nou tipus de radar que s'estrena avui, coincidint amb aquest plat fort de l'operació tornada de Setmana Santa, que és un radar que es diu radar remolc. Com serà aquest radar? Com ens l'hem d'imaginar?
No, encara no l'hem estrenat. No, avui
no s'estrena avui?
No, encara no.
Doncs nosaltres equivocats, d'acord.
No, anàvem tan equivocats. Nosaltres preteníem estrenar-lo i creiem que el podrem estrenar aquest abril. Senzillament, nosaltres en aquests moments tenim, malauradament i tràgicament, 28 víctimes mortals. Després, al llarg del matí, donarem les xifres d'aquests tres primers mesos, que són unes xifres de reducció. Però mentre hi hagi víctimes mortals mai podem estar contents nosaltres. Tenim 28 víctimes mortals amb 27 accidents mortals amb 26 vies diferents. Vol dir que tenim una sinistralitat molt dispersa i hem de tenir una estratègia més mòbil. Aquests carros, el que són, ens els hem d'imaginar com radars fixes, però que els mourem i que, per tant, concentrarem en els punts on ens apreti més la sabata i on tinguem més disparada la sinistralitat. Aquesta és una estratègia de mobilitat, de dinàmica, per afrontar aquesta sinistralitat tan dispersa. 26 vies diferents. I vull recordar que els moments on se'ns acumula més sinistralitat, més risc de patir un accident mortal, per dir-ho d'alguna forma entenedora, és a les tardes, i especialment les tardes d'aquests dies festius. Per tant, molta prudència a la carretera també avui.
Absolutament. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, moltes gràcies, bon dia i bona feina.
Moltes gràcies a vostè.
A aquesta hora encara hi ha molta tranquil·litat a les carreteres, com dèiem, això s'ha d'anar animant en el pas dels minuts o el pas de les hores. Això sí, si volteu per la muntanya i agafeu el cotxe, estigueu especialment alerta perquè ara ja hi ha un tram de 4 quilòmetres tallat a la BB-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà pel fort vent, en aquest cas. També és obligatori portar cadenes a la BB-4031 a Castellà de Nuc i a la C-28 entre Naut d'Aran i l'Alt Àneu. Per tant, estarem molt pendents de les carreteres al llarg de tot el dia avui, fins al migdia aquí al Morracú, a partir de les 12 a tots els butlletins informatius, però avui també tenim la vista posada al cel, perquè el temps pot complicar, ara ho veurem, o no, la circulació a les carreteres, tal com ja ha passat en algunes vies i tal com ja està passat, com repassàvem, per la boira i el fort vent en algunes altres vies. Fem un cop d'ull al pronòstic d'avui.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
A veure, les pluges d'ahir s'han de repetir avui?
No, no s'han de repetir, tret d'algun ruixat tarda vespre al Pirineu, Prepirineu de Lleida, les comarques del nord de Ponent, cap a la Noguera, els Pallars, l'Alta Ribagorça, res, algun ruixat residual, en principi, poca cosa, sense la intensitat, la persistència de les últimes hores. De fet, l'episodi de pluja i neu ja el podem donar per acabat, coincidint amb aquest final del mes de març. Per tant, avui molta més tranquil·litat. De fet, si sortiu ara de bon matí, veureu que el sol és protagonista, es combina amb alguns núvols poc importants i també amb alguns bancs de boira, boirines a punts de l'interior, degut a aquesta humitat que s'ha acumulat amb les pluges, amb les nevades dels últims dies, però insistim, molta més estabilitat ja aquest dilluns de Pasqua. Hem d'estar pendents del vent, encara, com deies, en aquesta zona de l'Alt Berguedà, en punts de muntanya, per tant, Pirineu, Prepirineu, si sou en estacions d'esquí, precaució, cotes altes, encara amb ratxes una mica fortes, i també el fenomen del torb, que pot aixecar aquesta neu recent caiguda amb aquestes ventades i amb ambient fred. És un matí gairebé propi de finals de febrer o de començaments de març, més que no pas d'un 1 d'abril. La temperatura ha baixat per sota dels 0 graus al Pirineu i ara mateix moltes zones de l'interior al voltant dels 5, fins i tot dels 10-12 a la costa. Per tant, és un matí en què toca abrigar-se per anar a menjar la mona, però al migdia s'hi estarà molt més bé que no pas els últims dies. Amb aquest sol la sensació serà de més confort. Alguns núvols poc importants, però això, només hem d'estar pendents d'algun ruixat tarda vespre, comarques del nord de Lleida, i la cota de neu ja s'enfila per sobre dels 1.500 metres, per tant, no hauríem de patir per neu en carreteres habituals de fons de vall.
Ara et preguntaré pel mar i aquest temporal que ens ha anat fent la guitza dels últims dies, però parlant precisament de pluja, tanquem un mes de març força plujós, no?
Molt bo, exacte. I més en temps de sequera, ho hem de celebrar. És una grandíssima notícia com ha anat aquest març, un març del 2024 que trenca la tendència dels últims mesos, mesos molt secs en què la precipitació ha estat per sota de la mitjana, i ara de cop i volta aquest març han arribat aquests fronts amb pluja, amb molta neu al Pirineu, i s'ha triplicat en alguns casos la pluja de la que caldria esperar aquesta època de l'any. Al març, per exemple, es pot, al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, el Pallars, han caigut més de 400 litres en només aquest mes de març, més de 300 litres per metre quadrat avui a l'Alta Ribagorça. Clar, hem de pensar que aquestes precipitacions han estat en forma de neu, i això és una molt bona notícia de cara a tenir reserva per després, doncs, donar resposta als rius i als embassaments. També han caigut prop de 200 litres per metre quadrat al Montseny, a Viladrau, però alguns punts del nord d'Osona, per exemple, a Torelló, més de 150 litres en només aquest març. De mitjana a Catalunya, al març cauen de 50 a 70 o 80 litres per metre quadrat, i moltes poblacions han superat fins i tot el 100. Barcelona ciutat, alguns barris, més de 100 litres per metre quadrat. Girona, al voltant dels 90. Tarragona i Lleida ha quedat una mica més al marge, però de 40 a 50 litres per metre quadrat, s'acosten a la mitjana, fins i tot la superen. Per tant, és una molt bona notícia. Tant de bo l'abril que avui comencem.
Clar, això anava a preguntar, l'abril pinta tan bé com el març?
En principi no pinta tan bé. El que passa que sí que es veu un mes bastant normal. I l'abril, a casa nostra, és un mes en què plou, sobretot al nord del país, a les capçaleres, amb aquestes tronades que sabeu a la primavera, sobretot ruixats a la tarda, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i Barcelona. Per tant, un mes normal, no és que vingui molta pluja, però si fem cas a la mitjana, a l'estadística, doncs hem d'esperar alguns ruixats, evidentment. Costaria molt tornar a repetir aquest escenari de tanta pluja i tanta neu al Pirineu, Però bé, després el maig també pinta semblant i el juny sí que ja pinta més sec. Per tant, confiem que l'abril doncs, ens porti l'aigua que esperem o fins i tot
sí.
més.
Esperem que sí. Tornant al dia d'avui, Martí, ho deies, no hem de patir per la pluja, però hem de continuar pendents d'aquest temporal de mar que arrosseguem des de fa dies?
Sí, perquè a la nit de dissabte a diumenge es va arribar a una altura de les onades de 5 metres enfront de la costa de Barcelona, déu-n'hi-do, 5 metres, a més amb molta mar de fons, aquest llebeig, aquest vent de Garbí, ara ja va afluixant, tret, com dèiem, d'alguns punts de muntanya, en punts de la costa ja un vent molt més encalmat. Onades avui, 1,5, 2 metres i mig d'alçada, per tant, un temporal molt més apagat, molt més remetent. En principi, les onades ja no han de trencar amb tanta força, per tant, de mica en mica va de baixa, però compte, perquè avui encara és el típic dia de ressaca d'aquest temporal, unes hores més de precaució, a partir de demà ja un vent i un mar molt més tranquil.
Tal com deia ara el Martí, aquest temporal marítim que anem deixant enrere, però que encara hi haurà unes hores de ressaca, per dir-ho així, aquest temporal que ha colpejat amb força el litoral aquest cap de setmana, sobretot va acarnissar-se ahir dissabte a la Selva i al Baix Empordà. Sant Antoni de Calonge es va endur la pitjor part, la força de l'aigua es va emportar mitja dotzena de palmeres del passeig, que ara està tallat perquè ha quedat descalçat per culpa de la violència de les onades, que han debilitat els fonaments, i els desperfectes no acaben aquí. L'alcalde, Jordi Soler, afegeix que el que li fa perdre la son ara mateix són els edificis de primera línia de mar, que es podrien veure afectats, diu. Ho explicava ahir al Via Lliure RAC1.
La nostra situació en aquests moments és absolutament límit. El que em preocupa més a mi són la façana marítima dels edificis, perquè l'aigua quan pica, evidentment a les zones que no hi ha sorra en aquests moments, doncs pica directament moltes vegades sobre la mateixa façana de les cases, i això, pues, a la curta, pues, és perillós.
Però el temporal també s'ha fet notar en altres punts del país. L'impacte de les onades ha provocat que desapareguin altres platges engolides completament pel mar, perquè ha guanyat molt de terreny. A Gavà, per exemple, l'aigua va inundar fins i tot el carril bici del passeig marítim. Una mica més al sud, a Sitges, el mar va arribar a tocar de les construccions de les casetes del Garraf. Les afectacions també són visibles a Barcelona, per exemple. La platja més afectada és la de Sant Sebastià, on l'aigua ha descalçat la base de les dutxes del passeig, fins i tot. A més, s'ha endut tanta sorra que ara fins i tot ha deixat el descobert les canonades que circulaven metres per sota de la platja. La borrasca Nelson també ha fet estralls a l'interior del país, a la Granja d'Escarp i a Massalcoreig, al Segrià. El cabal del riu Cinca va créixer tant que va destrossar un mur de contenció i va inundar els camps de cultius de la zona. El resultat és catastròfic. Els pagesos diuen que donen tota la collita per perduda. Ho alertava a l'Agència Catalana de Notícies el president de la comunitat de regants del Pla d'Escarp, Francisco Vallès.
Aquests arbres recién plantats, està clar que moriran tots, i el que no sabem és com evolucionaran la resta d'arbres. Si tenim els arbres estressats perquè estan entollats, perquè estan asfixiats, doncs, bueno, podria ser que escupissin la fruita. Pot ser que inclús, si hi ha peus que són sensibles, s'arriben a morir, s'escol d'arrencar la plantada.
Els agricultors asseguren que ja han viscut altres vegades el mateix problema, però es queixen que, com que estan a la frontera entre Catalunya i l'Aragó, les administracions es passen la pilota calenta els uns als altres i no es fan càrrec de la situació. El temporal, per cert, també ha provocat alguns ensurts a la muntanya, això malgrat els avisos de Protecció Civil i els bombers. Els serveis d'emergència van haver de rescatar 3 esquiadors a l'estació de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, que s'havien desorientat. Feia tan mal temps que l'helicòpter es va haver de quedar a terra i els bombers van haver de fer el rescat a peu. Una miqueta més al nord, una cinquantena d'efectius també van estar hores buscant 2 excursionistes accidentats el dissabte al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Al final els van localitzar ahir a la tarda i tots dos estan bé. A Menorca, en canvi, el temporal ha acabat en tragèdia. El fort onatge ha provocat un mort i 6 ferits a l'illa després que volqués una barca a la cala de Samesquida, al municipi de Mou. En aquest context de fenòmens meteorològics cada cop més extrems, crida encara més l'atenció aquesta dada que hem sabut a les últimes hores. Més de la meitat dels municipis obligats a tenir plans d'inundació encara no l'han redactat o el tenen caducat. Més de la meitat. I en aquest grup hi ha ciutats tan importants com Badalona, Montcada i Reixac, Vilassar de Mar o Castelló d'Empúries. Els últims episodis de pluja han encès totes les alarmes d'uns ajuntaments que, distrets per la sequera, havien deixat els deures per última hora. Les ciutats més grans ja estan acostumades a fer actuacions per prevenir aquests desastres naturals, però els pobles petits i fins i tot mitjans no donen l'abast. La majoria s'excusen amb l'argument que el problema és que els falta pressupost. És el cas de Campdevànol, al Ripollès, ho explica el seu alcalde, Oriol Lázaro, a l'Agència Catalana de Notícies.
No podem ara mateix, de manera immediata, remediar aquesta inundabilitat. Si realment el que hi ha en joc, que és així, poden ser vides, home, doncs això no hauria de penjar tan sols de l'economia d'un municipi amb una economia que no dona com per afrontar aquest tipus d'infraestructures.
Sí, com sigui, que més de la meitat dels municipis catalans no tinguin cap pla dissenyat per fer front a inundacions és, com a mínim, especialment preocupant, si tenim en compte, sobretot, que són un dels riscos naturals més importants a Catalunya. De fet, un 9% de la població del país viu a zones inundables i hi ha 110.000 persones que encara assumeixen un risc més alt perquè estan instal·lades en entorns amb una probabilitat alta d'inundació.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5 minuts i arribarem a 8:45 del matí d'aquest 1 d'abril, d'aquest dilluns de Pasqua. Aquesta és la notícia de les últimes hores. Tomàs Molina sacseja la política catalana amb un moviment completament inesperat. El cap de meteorologia de TV3 va anunciar ahir al vespre, per sorpresa, que serà el número 2 d'Esquerra Republicana a les eleccions europees del proper 9 de juny. S'incorpora a la llista d'Ara Repúbliques, que és la coalició electoral que integra els republicans en tres partits més, recordem-ho, Bildu, el BNG i els nacionalistes balears d'Ara Més. Com que la candidatura va combinant els noms dels candidats, això és important, que han proposat tots quatre partits, Molina serà el número 2 d'Esquerra, però el número 4 de la llista. Per darrere de l'eurodiputada Diana Riba, la cap de cartell d'Esquerra, i de dos noms més, un de Bildu i un altre del BNG. El meteoròleg ho va comunicar ahir a la tarda amb un vídeo al seu perfil d'Instagram. Explica que ha decidit fer aquest pas perquè vol ajudar a combatre el canvi climàtic des del cor d'Europa.
Jo no sóc un polític ni crec que ho sigui mai, però tal com estan les coses, he decidit presentar-me amb Esquerra Republicana de Catalunya a les properes eleccions al Parlament Europeu d'aquest mes de juny. I dieu, per què? Doncs primer de tot perquè cal lluitar contra el canvi climàtic. Tots aquells pagesos que heu vist per les carreteres tenen raó en les seves reivindicacions. Cal fer les coses millor i jo miraré d'ajudar.
També assegura que vol trencar amb la idea que els eurodiputats se'n van a Europa i es desentenen dels problemes de la gent. Molina promet que ell escoltarà les demandes de tothom per fer-les arribar a les institucions europees.
El meu compromís, el compromís, Molina, és que escoltaré aquelles coses que ho passen i jo escoltaré Europa i en tornaré resposta personalment. Ja sé que això de la política està molt desprestigiat, però si algú no hi posa ganes de fer-ho millor, ja em direu com ens ho farem.
Després, justament de fer pública fitxa per Esquerra Republicana, Molina va enviar un correu electrònic a tots els treballadors de la redacció d'informatius de TV3, els comunicava la decisió i aportava una novetat important sobre el seu futur immediat. Molina explica que no deixarà la tele fins després de les eleccions. No farà pantalla, però hi continuarà treballant com ha fet des del 1987, quan s'hi va incorporar com a cap de meteorologia en espera de saber si es converteix o no en eurodiputat. De fet, al correu, ell mateix afegia una mica d'aigua al vi i reconeixia que podria quedar fora del Parlament Europeu. Fa 5 anys, a les eleccions del 2019, la número 4 de la candidatura de les Repúbliques, Ana Miranda, del BNG, no va obtenir l'escó i, per tant, ara Molina, que recordem, va del número 2 d'Esquerra Republicana, però de quart a la llista, perquè cal sumar-hi els noms de Bildu i els noms del BNG, Molina també podria quedar fora d'Estrasburg. Sí, com sigui, amb el fitxatge del meteoròleg, Esquerra creu que reforça el seu perfil ecologista amb una figura destacada en l'àmbit de la lluita al canvi climàtic, perquè, més enllà de la seva feina a la televisió, Molina ha presidit l'Associació Internacional de Professionals de Meteorologia i ha dirigit el Climate Broadcasters Network a Europa. Ara bé, la seva incorporació a les llistes no ha agradat a tothom. Per què? Esclar, perquè ell hi entri, alguna de sortir. El perjudicat, en aquest cas, és l'actual eurodiputat d'Esquerra, Jordi Soler, que és la mà dreta de Diana Riba a aquesta legislatura a Estrasburg. Ell mateix ha fet notar el seu anuig en una piulada a Twitter. Ahir, just després que Molina anunciés el seu fitxatge per Esquerra, Soler escrivia: "Suposo que mai ningú va dir que la política fos sempre justa, perquè a vegades no ho és." Tot i això, es comprometia a continuar treballant fins al darrer dia de la legislatura al Parlament Europeu per defensar amb seriositat i rigorositat, com he fet sempre, una Catalunya i una Europa millors. Òbviament,
A Jordi Soler se li entén tot amb la piulada. Suposo que mai ningú va dir que la política fos sempre justa, perquè a vegades no ho és. El salt de Tomàs Molina a la política ha animat a la cursa electoral europea, però encara falten més de 2 mesos per la cita amb les urnes. Abans, recordeu, el 12 de maig en toca una altra, que és la de les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquest matí, en una entrevista del Mundo, precisament el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, entra de ple en la campanya electoral catalana. El líder popular torna a defensar la candidatura d'Alejandro Fernández, a qui finalment, després de setmanes de dubtes, va designar la setmana passada cap de llista del partit. Feijóo creu que és un gran candidat, però modula el discurs del PP a Catalunya. Intenta rebaixar una mica el to i promet que si obtenen un bon resultat els populars se centraran en la gestió del dia a dia, allò tan suat dels problemes reals de la gent.
Creo que la propuesta es clara. Nosotros no le vamos a mentir a los ciudadanos de Cataluña. El Partido Socialista de Cataluña les ha mentido. Y la otra opción pues es juntar, unir, concentrar el voto no independentista para parar el proceso y para que en Cataluña el gobierno empiece a preocuparse de los problemas reales. Por ejemplo, de que hay muchos catalanes que no tienen agua.
Els problemes, això que dèiem, els problemes reals de la gent. Per cert, amb tot l'afer Tomàs Molina, aquesta grandíssima sorpresa que saltava ahir al vespre, avui serà molt interessant escoltar, a veure què en pensen Màrius Carol, Laura Rossell, Teresa Cunillera i Josep Martí a la tertúlia amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Ciutadans, per la seva banda, intenta no desaparèixer del Parlament enarborant la bandera de l'unionisme constitucionalista. El cap de llista dels taronges, Carlos Carrizosa, sap que corre el risc que bona part dels seus votants se'n vagin al PP i per això ataca per terra, mar i aire Alejandro Fernández. Té clar quin és el seu rival a batre. Carrizosa s'autodenomina l'únic candidat constitucionalista que no ha estat imposat des de Madrid.
No he vingut imposat tampoc des de Madrid, com ha passat amb el candidat del senyor Feijóo o amb el candidat del senyor Sánchez.
Els retrets creuats entre Ciutadans i el PP arriben després que les direccions estatals de tots dos partits no aconsegueixin tancar un acord per presentar-se junts a les eleccions catalanes i europees. Tot i això, a l'entrevista d'aquest matí al Mundo, Alberto Núñez Feijóo recorda que ja han anat fitxant algunes primeres espases de Ciutadans els últims mesos. També explica que no ha parlat amb Inés Arrimadas, que va arribar a sonar com a candidata de consens, però admet que és un actiu pel constitucionalisme. Passa un minut de 9:15 del matí. El Real Madrid no perd pistonada a la lluita per la Lliga i camina amb pas ferm cap al títol després de superar un dels rivals més complicats que li quedaven en aquest tram final de temporada, l'Atlètic de Bilbao. El 2-0 dels blancs ahir contra el conjunt basc al Bernabéu és un resultat que perjudica els interessos del Barça, però que, en canvi, beneficia i molt el Girona en la seva lluita, en aquest cas, per jugar a la Champions la temporada que ve. La derrota de l'Atlètic de Bilbao fa encara més valuosa la victòria que només unes hores abans, a la tarda, havien aconseguit els gironins contra el Betis a Montilivi. Un triomf heroic, amb èpica, amb empentes i rodolons, a ultimíssima hora per 3-2, amb el gol definitiu en el temps afegit d'Estuari. Però anem a pams. Amb la victòria del Madrid ahir contra l'Atlètic Club, els d'Ancelotti sumen 75 punts, 8 més que el Barça, que va guanyar dissabte per la mínima a Les Palmes, i 10 més que el Girona, quan ja només queden 8 jornades pel final. Anem primer cap a Madrid, enviat especial de RAC1, Damià López.
La Lliga té cada cop més color blanc, les jornades passen i els de Carlo Ancelotti no es deixen punts. Ahir podia ser un dia propici. Un dels millors equips de la Lliga, l'Atlètic Club, quart classificat, visitava el Santiago Bernabéu, però els biscaïns no van ser rivals. Amb la ment posada en la final de Copa de dissabte que ve, l'Atlètic va ser una ombra de l'equip temible intens de tota la temporada. Un Madrid de serveis mínims va sentenciar amb 2 gols de Rodrigo, que va aprofitar l'absència de Vinícius per lluir-se. Carlo Ancelotti parla de l'avantatge que té el Madrid sobre els perseguidors, 8 punts sobre el Barça i 10 sobre el Girona.
No pensamos en esto, pensamos solo que tenemos ventaja y que tenemos que aprovechar de esta ventaja intentando de ganar todos los partidos que se quedan, empezando del próximo partido que es contra el Mallorca. No tenemos que hacer cálculo porque la liga todavía está abierta.
Va ser també la nit del retorn de Militao, que va reaparèixer 232 dies després de la seva lesió a la primera jornada de Lliga, a Sant Mamés, precisament. Ara el Madrid té 9 dies per preparar l'eliminatòria de Champions contra el Manchester City.
Doncs va, escoltem ara el comentari que signa sobre els resultats del Madrid i el Barça aquest cap de setmana el periodista del diari AS i col·laborador del món RAC1, Santi Jiménez.
Fa dos mesos el Barça era un equip acollonit que mirava pel retrovisor qui venia per darrere. Va entrar la cagalera de la... Ai, si no anem a la Champions! La classificació per l'ominosa Supercopa, que s'obté si es queda segon, es donava ja per impossible. Dos mesos després, el Barça és segon, ha retallat 14 punts al Girona i només el Madrid li aguanta el ritme després d'haver guanyat 24 dels últims 27 punts. Té els de Mitchell, que aniran a la Champions, dos punts per darrere, a l'Atlético a 11 i a l'Atlètic a 12. El segon lloc s'ha de discutir amb el Girona. Les pors de la Champions ara són ridícules, però van existir. El problema està en que un club que s'ha passat els últims mesos mirant pel retrovisor igual no sap posar les llargues i segueix mirant els perseguidors en lloc dels perseguits. En tres setmanes sabrem si és gall o gallina. Dos partits contra el PSG i un contra el Madrid. I així igual també ens aclarim amb el futur de Xavi. I potser Juste i el tècnic diuen el mateix.
Però com dèiem, i com ara apuntava el Santi, la jornada ha estat sobretot rodona pel Girona, que veu com amplia a 9 punts la diferència amb un dels rivals directes en la lluita per jugar a la Champions la temporada que ve, que és l'Athletic Club. Els de Mitchell sumen ara 65 punts, 23 més que el setè, el Betis, que és el primer equip que es quedaria fora de la zona europea quan només queden 24 punts en joc. Tot plegat gràcies a la victòria èpica ahir contra el Betis a Montilivi amb un gol d'Estuani a última hora enmig de la pluja. N'informa des de Girona, Miquel Agut.
Un gol al temps afegit, validat pel VAR, amb una bona dosi de suspens sota el diluvi per acostar la Champions a Montilivi i de retruc per guanyar el Betis per primera vegada a la història. Difícil imaginar una tarda més èpica. Queden 24 punts i el Girona en té 23 més que els sevillans, que precisament marquen la zona europea. A 8 jornades del final, el Girona té garantida Europa gairebé matemàticament i ni Mitchell no se'n sap avenir.
Un sueño lo que está viviendo el equipo y estar a falta de 8 jornadas en casi matemáticamente en Europa es, bueno, yo creo que es para, bueno, para pensar muy mucho lo que estos jugadores están haciendo.
Una altra bona notícia d'ahir van ser els golejadors. Estuani va fer el gol que va decantar la balança, ja en són 8 aquesta temporada, i Dovbyk va tornar a marcar després de 70 dies de sequera. L'ucraïnès ja n'ha fet 16 i encapçala la classificació del Pichichi, empatat amb Bellingham i Budimir.
D'aquesta victòria heroica d'un mèrit increïble del Girona, escoltem a veure què ens explica, què ens diu, què en pensa el director del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
Un altre xec pel Girona. No havia guanyat mai el Betis a primera. De fet, el Betis havia guanyat sempre a Montilivi. Doncs xec fet. Victòria contra el Betis i victòria èpica. Havent de guanyar el partit 3 vegades. 1-0, 2-1 i 3-2. I per més èpic, el gol el va marcar l'escut del Girona, Cristian Estuani. Un home que quan va arribar el 2017 poc es podia imaginar que estaria tan a prop de jugar a la Champions amb el club gironí. I per si volia una mica més d'èpica, tot enmig d'un diluvi que desafiava la sequera, com Dovbyk va desafiar la seva amb un doplet per deixar enrere 70 dies de treball i esforç sense gol. I per si el diumenge no havia estat prou profitós, derrota de l'Atlètic Club al Bernabéu. I avui amb tranquil·litat a veure si l'Atlètic de Madrid és capaç de guanyar o no a l'estadi del Villarreal. 8 jornades, menys de 2 mesos de competició i la pilota de les estrelles ja s'alvira a l'horitzó. I el més important, segurament de tot plegat, avui de les mones més venudes, si no la que més a Girona i Rodalia, les que tenen motius del Girona Futbol Club. I aquest èxit no porta música de Champions, però és vital per un futur esperançador.
Ara només falta veure a quants punts queden les posicions de Champions després del partit que jugarà avui a les 9 per tancar amb aquesta trentena jornada primera, Villarreal i Atlètic de Madrid. Els matalassers són ara mateix cinquens a un punt del Bilbao i a 10 del Girona. Un Atlètic de Madrid que precisament serà el proper rival del Girona a la Lliga en un dels partits més complicats que els queden als de Mitchell, juntament amb la visita que el Barça els farà el primer cap de setmana de maig. Aquest duel al Metropolitano, però, no jugarà fins d'aquí a 13 dies, perquè ara la Lliga es torna a aturar. Aquest proper cap de setmana no hi ha jornada. La raó? Doncs que dissabte juga la final de la Copa del Rei entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Mallorca. Sí que hi haurà jornada segona, tot i que tampoc no hi haurà partit dissabte a la nit per no contraprogramar la final de la Copa. L'Espanyol rebrà l'Albacete diumenge, 6:45. Els blanquiblaus necessiten guanyar tant sí com no, perquè aquest cap de setmana han abandonat ja el segon lloc, l'han perdut, i per tant les posicions d'ascens directe. Els periquitos van empatar a 0 contra el Burgos divendres, però l'endemà l'Eibar va golejar l'Eldenc i va avançar els de Manolo González a la classificació. Sense jornada primera el cap de setmana que ve, el pròxim partit de Barça i Madrid ja són els quarts de final de la Champions. En el cas del Barça, d'aquí a 10 dies, el dimecres 10, al Parc dels Prínceps, i en el cas del Madrid, un dia abans, dimarts 9, al Bernabéu contra el Manchester City. L'equip entrenat per Pep Guardiola, que ahir no va poder passar de l'empat a 0 contra l'Arsenal a la Premier, deixant el lideratge en mans del Liverpool, que va guanyar el Brighton per 2-1. Els de Jürgen Klopp tenen 2 punts més ara que l'Arsenal i 3 més que el City. Després del partit, el tècnic de Santpedor reconeixia que el Liverpool és el clar favorit per guanyar el títol.
Always his first is his favorite.
Sempre el líder és el favorit. Després ho és el segon, l'Arsenal, i després els tercers, nosaltres. Tot el que podem fer ara és preparar-nos per guanyar el partit contra l'Aston Villa. El que va al capdavant, com dic, és el favorit. Altres anys eren les nostres mans, ara no. És així de simple.
Now hence, now is not.
En el partit d'ahir, Aké va ser substituït per lesió, però Guardiola va dir que cal fer-li proves per conèixer l'abast exacte. En principi no sembla que es tracti d'una lesió important que impedeixi que jugui contra el Madrid. A França també va jugar ahir el proper rival dels Blaugrana, com dèiem, a la Champions, el PSG, que va superar l'Olympique de Marsella per 0-2. Luis Enrique va tornar a substituir Mbappé, en aquest cas al minut 65, i el jugador va respondre amb mala cara i renegant. L'asturià està ja fins al capdamunt de tot plegat.
That's the same music every single week.
I know.
Sempre la mateixa musiqueta, cada setmana el mateix. Estic avorrit. Soc l'entrenador, prenc decisions cada dia, cada setmana, i seguiré fent el mateix fins al darrer dia que sigui a París. Sempre intento buscar les millors solucions pel meu equip. Potser m'equivoco, però seguiré així. Dius que ho enteneu? Si no és així, tant me fa.
But I think I'm wrong.
100% Luis Enrique. Després d'aquesta victòria, el PSG té 12 punts d'avantatge sobre el segon classificat, que és el Brest. Parlarem de tot el que ha donat de si aquesta jornada d'aquest cap de setmana a partir de 11:15, cap a les 11, a la tertúlia esportiva, avui amb el Joan Jopallàs i el Miguel Rico. I avui fa tot just una setmana que Dani Alves va sortir de la presó després de pagar 1 milió d'euros de fiança. Llavors, quan va quedar en llibertat provisional, ni l'exfutbolista ni el seu entorn van revelar qui l'havia ajudat a aconseguir els diners per sortir de Brians 2. Després que la família de Neymar li tanqués l'aixeta i decidís no pagar ni un duro de la fiança, no havia sortit a la llum cap detall sobre qui li hauria deixat els calés. Fins ara. Aquest cap de setmana, la periodista Marisa Martín Blázquez ha posat fi a les especulacions i ha explicat al programa Fiesta de Telecinco qui hi ha darrere del moviment que va permetre que Alves sortís de la garjola. L'exfutbolista, condemnat per violació, hauria aconseguit el 1 milió d'euros que li feien falta a canvi d'un reportatge exclusiu a una revista brasilera de renom. Per tant, qui hauria pagat la fiança no seria cap amic, com s'havia dit inicialment, sinó una revista. Per tant, un mitjà de comunicació. No sabem de quina revista es tracta exactament, però sí que ha transcendit que és important i que acostuma a fer entrevistes i reportatges a figures importants del Brasil. En el cas d'Alves, l'objectiu és explicar la vida de l'exfutbolista a través d'un format de videodocumental. De fet, segons la periodista Marisa Martín Blázquez, la producció ja estaria en marxa i gira al voltant de la versió que Alves relata del que va passar la nit del 30 de desembre del 2022 a la discoteca Sutton de Barcelona. El reportatge també comptarà amb la participació de la dona d'Alves, Joana Sanz, que fins ara s'ha mantingut allunyada del focus. La periodista, que ha revelat els detalls de l'acord, assegura que el pacte es va tancar ràpidament, tan bon punt l'Audiència de Barcelona va accedir a deixar Alves en llibertat a canvi d'una fiança milionària. Si els diners van trigar tant a arribar, no és perquè negociessin els termes de l'acord, sinó perquè la transferència era internacional i, per tant, va trigar uns quants dies en arribar d'un país a un altre. Després de dipositar la fiança, Alves ha quedat en llibertat provisional perquè la sentència que el condemna a 4 anys i mig de presó encara no és ferma, però cada divendres, recordem, s'ha de presentar a l'Audiència de Barcelona i se li han retirat els pressupostos. I mentre a Brasil preparen un reportatge perquè Dani Alves expliqui la vida d'un altre exfutbolista polèmic i assenyalat, Luis Rubiales, podria arribar aviat al cinema. Segons el digital El Debate, l'expresident de la Federació de Futbol Espanyola ha firmat un contracte amb la productora nord-americana Passage Pictures per fer una pel·lícula sobre la seva vida. De fet, ja se sap quin serà el títol. Red Carter.
Bandera Vermella en català. Encara és aviat per saber quan es podrà veure la pantalla gran, perquè de moment l'equip de la productora treballa redactant els guions i estudiant quins són els actors que podrien representar millor Luis Rubiales. Hagan sus apuestas. Segons el debate, la pel·lícula se centrarà en com és l'estructura de poder del futbol professional i en el camí que Rubiales va seguir per arribar a la presidència de la federació. En canvi, passarà per alt del petó de sense consentiment a Jennifer Hermoso a la final del Mundial. Això, malgrat que el contracte es va tancar a finals del 2023 a Los Angeles, quan ja se sabia que Rubiales estava sent investigat per aquells fets. Ell, de moment, ja ha cobrat una part de l'acord econòmic. Tot plegat, recordem, mentre Rubiales encara és a República Dominicana. Es va comprometre a tornar al 6 d'abril, aquesta mateixa setmana, per presentar-se davant del jutge de Madrid que investiga les adjudicacions irregulars de contractes de la federació quan ell n'era el president. Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Atenció a aquesta dada. A Barcelona, les violacions a dones van disparar-se un 50% l'any passat. Un 50%. En comparació amb l'any anterior, se'n van registrar fins a 442, 150 més que el 2022. Les dades del Ministeri de l'Interior col·loquen la capital catalana entre les ciutats de l'estat espanyol on més han crescut les agressions amb penetració. Són dades que avui publica el Periódico i que no fan referència només a Barcelona ciutat. De fet, les violacions també van augmentar en tota l'àrea metropolitana. A l'Hospitalet del Llobregat van créixer un 95% i a Santa Coloma de Gramenet un 30%. Aquestes xifres demostren que la violència sobre les dones és un dels fenòmens d'inseguretat més preocupants a tot l'estat espanyol, que registra un augment generalitzat de violacions. Els Mossos denuncien que la majoria dels agressors sexuals formen part de l'entorn pròxim de la víctima i asseguren que l'increment de les estadístiques d'aquest tipus de violència sexual està relacionat amb un augment de les denúncies, cosa que per aquesta estricta banda i aquest estricte fet és una bona notícia, que es denunciï molt més. La por d'acabar agredides altera la vida diària de les dones en tasques tan quotidianes com agafar la bici per anar a treballar. Ho demostra el reportatge que avui publica El País. Explica que les dones que van en bicicleta fan trajectes més curts que els homes i eviten agafar-la de nit. De fet, un 35% de les ciclistes urbanes declaren haver patit abusos verbals i físics mentre van en bicicleta. Un 35%, gairebé 4 de cada 10. D'altra banda, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia denuncia que l'odi contra les persones trans s'ha agreujat des que es va aprovar l'anomenada llei trans, ara fa un any. L'entitat va fer un manifest coincidint amb el dia de la visibilitat d'aquest col·lectiu. En el comunicat exposen que les persones trans continuen a dia d'avui en el focus de les agressions. De fet, una de cada quatre incidències per discriminació o violència que rep l'Observatori són d'origen transfòbic. Expliquen que, lluny de millorar, la situació a peu de carrer continua igual o fins i tot podria haver empitjorat des de l'aprovació de la llei. Segons l'entitat, l'últim atac violent contra persones del col·lectiu va ser divendres passat a Barcelona, al barri de la Trinitat Vella, quan un grup de joves va insultar i agredir una dona trans i també una persona no binària. Per altra banda, un dels punts més destacats del manifest i una qüestió que els preocupa molt és la dificultat que tenen les persones trans per aconseguir feina. Segons el Ministeri de Sanitat, gairebé la meitat de les persones del col·lectiu estan desocupades. I encara a Barcelona, El País avança avui quines plagues envairan la ciutat aquest estiu. Atenció. Les paneroles, les rates i els coloms seran les protagonistes de la temporada de plagues a causa de les altes temperatures, la sequera i les persones que alimenten aquests animals urbans. I aquí està la gran cosa. Cada estiu hi ha gairebé 3.000 avisos per l'existència de rates i més de 1.000 per paneroles. L'alta pressió demogràfica d'aquests insectes fa que abandonin les clavegueres i s'introdueixin als pisos. Per cert, els grans responsables que els coloms hagin fet seva a la ciutat són els mateixos veïns de la ciutat o els visitants. La gent. La gent que els alimenta. L'Ajuntament ha detectat uns 350 ciutadans que els donen entre 3 i 5 quilos de menjar cada dia. 350 persones que acaben repartint els coloms entre 3 i 5 quilos de menjar cada dia. Això provoca una sobrepoblació de 40.000 exemplars respecte del que seria normal. Per això, el Pla Endreça preveu interceptar aquelles persones que els alimenten per fer-los pedagogia i que ho reconsiderin. 12 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Encara ens queden bastantes històries per explicar-vos aquí aquests apunts imprescindibles per anar pel món del món a RAC1. Fem una pausa i tornem.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar i et trobes temporalment a l'estranger, has d'estar inscrit com a nou resident en el registre de matrícula consular i fer la sol·licitud de vot. Pots fer-ho a qualsevol consulat o ambaixada entre el 19 de març i el 13 d'abril. Un cop tramitats el registre i la sol·licitud de vot, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça que hagis indicat. Tens temps per enviar el teu vot per correu certificat fins al 8 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Que anant en cotxe et muntes els millors concerts és tan cert com que el 80% del que compren els nostres clients són marques originals d'Aldi. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com la safata de filets de bacallà a només 3,69. Així de fàcil, així d'Aldi.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Avui amb Endesa tens una oferta formidable. Tria formidable energia amb llum, gas i manteniment de gas i estalvia 620 euros en 2 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Contracta-ho ja al 876-0909, als punts de venda Endesa o endesa.com i comença a estalviar.
Papa, mama, he de dir-vos una cosa. La Carla i jo per fi hem trobat un pis. Anem a viure junts. Quins nervis.
Tranquil, fill, tu pots.
I tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances, el nostre compromís és estar sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Berti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Finn i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis Drac. RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig del Sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
20.728 20728 de la sèrie 22022.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Vuit minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Continuem aquí al Monarrac. Anem ara cap al Regne Unit. El rei Carles III va assistir ahir, va reaparèixer, va assistir al seu primer acte públic des que va anunciar que té càncer, ara ja fa 2 mesos. Va ser a la missa del diumenge de Pasqua al castell de Windsor, a prop de Londres. No hi van anar, en canvi, els prínceps de Gales. Aquesta és una missa que normalment té un perfil baix al Regne Unit, però després dels problemes de salut a la família reial, ahir tothom... El país n'estava pendent. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Carles III va arribar a la capella Sant Jordi a Windsor en cotxe i no a peu, com havia fet altres anys. Acompanyat de Camila, el monarca es va mostrar relaxat i amb un posat més somrient que en altres ocasions. Acabada la cerimònia religiosa, va sortir del castell de Windsor per parlar amb algunes de les persones que s'havien desplaçat fins allà. Amb ells hi va haver encaixades de mans, converses breus i bons desitjos cap al rei, que continua el seu tractament per un càncer. La premsa britànica interpreta la reaparició de Carles III com un senyal que el monarca es troba bé, però això no suposa el retorn de l'activitat habitual del rei, que seguirà amb una agenda reduïda i amb actes a palau o en privat. Els grans absents de la missa del diumenge de Pasqua van ser els prínceps de Gales, Guillem i Caterina. Ella també rep tractament oncològic.
Doncs mira, precisament per parlar de la situació a la Casa Reial Britànica, aquest matí parlarem amb l'Anna Polo. Ella és experta en reialesa i autora d'una biografia sobre Elisabet II. Li preguntarem pel moment actual de la monarquia britànica, tan marcada per les malalties i pels dubtes que envolten la seva política de comunicació, sobretot arran del cas de Kate Middleton. Aquest diumenge, a La Vanguardia, Rafael Ramos, el corresponsal de La Vanguardia a Londres, escrivia que la Gran Bretanya havia perdut ja no només el seu lloc al món, sinó fins i tot a casa seva. Doncs sobre aquesta situació de la Gran Bretanya i de la Casa Reial Britànica en parlarem avui amb una veu molt més que autoritzada, com és la d'Anna Polo, recordem, experta en reialesa i autora d'una biografia sobre la reina Elisabet II. I després del parèntesi de Setmana Santa, Madrid recupera avui l'activitat política. Avui i demà es constitueixen el Senat i el Congrés les comissions d'investigació sobre les contractacions de material sanitari durant la pandèmia. La del Senat, on el PP té majoria absoluta, es dedicarà a investigar les contractacions en què va intervenir Koldo García, l'exassessor de José Luis Ábalos, quan era ministre de Transports. En canvi, la del Congrés vol ampliar el focus i analitzar les contractacions fetes pel conjunt de les administracions públiques. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, la comissió del Senat es constitueix aquesta tarda, investigarà tots els contractes de venda de material sanitari que apareixen a l'operació Delorme. Ministeri de Transports, Interior, Sanitat i també el govern balear de Francina Armengol, tot i que per la popular Carmen Fúnez també afecta a tot el Partit Socialista.
Se pone en marcha la comisión de investigación para llegar hasta el final y conocer la verdad de este caso de corrupción que afecta al Partido Socialista.
El portaveu dels socialistes al Senat, Juan Espadas, contraataca, diu que el PP desbarra.
La actitud del Partido Popular es lo preocupante porque sigue desatado, sigue desestabilizando las instituciones, haciendo acusaciones falsas, bulos.
I demà es constitueix la comissió del Congrés dels Diputats. Aquesta ampliarà el focus perquè vol investigar els contractes de venda de material sanitari de totes les administracions. I és aquí on els socialistes posaran la lupa sobre els contractes de la Comunitat de Madrid i faran més pressió sobre Díaz Ayuso.
Avui, precisament, l'ABC dona més detalls del cas Koldo. Segons el diari, els implicats en la trama van intentar colar a Francina Armengol un altre lot de mascaretes quan l'ara presidenta del Congrés dirigia el govern balear en plena pandèmia. L'empresa Soluciones de Gestión, la que es dedicava a vendre mascaretes a tota mena d'administracions públiques, va oferir 500.000 d'unitats més al govern balear només 13 dies després d'haver-li col·locat un lot de mascaretes defectuoses per 3.700.000 euros. Llavors, però, el Ministeri de Salut Balear va declinar l'oferta perquè no tenia prou espai al magatzem. Però les últimes setmanes el cas Koldo ha quedat eclipsat, sense cap mena de dubte, per la investigació que esquitxa la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Hisenda l'investiga per frau fiscal, però avui el diari Punès posa el focus en els altres negocis de la parella d'Ayuso. El Digital explica que el grup sanitari Quirón va multiplicar per 4 els pagaments a González Amador després que comencés la relació amb la presidenta de la Comunitat de Madrid. Abans de fer-se pública la seva relació, González Amador ja feia tasques d'auditoria i consultoria a la Quirón, però a partir del 2021, quan va transcendir amb qui sortia, el grup mèdic va multiplicar els encàrrecs que li feia fins a arribar a facturar-li més d'un milió d'euros. El PSOE no desaprofita l'ocasió per sucar pel cas i ha anunciat que es personarà en el cas que investiga les irregularitats fiscals de la parella de Ayuso que ara comentàvem. No és l'únic problema que té Ayuso amb la gent del seu entorn. El grup parlamentari del PSOE al Senat ha presentat una moció sobre la llibertat de premsa. El text, que es votarà demà, carrega directament contra el cap de gabinet de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez, conegut com a Mar, que va amenaçar i difondre informació falsa sobre uns periodistes del diari Punès i El País que intentaven investigar el cas aquest que ara recordàvem de González Amador. Rodríguez va arribar a escriure a un periodista d'aquests mitjans dient-li: us triturarem, haureu de tancar. Els socialistes asseguren que aquesta mena d'actuació és incompatible amb el càrrec que ocupa i afegeixen que aquestes amenaces no tenen cabuda en democràcia. La moció també apunta contra Ayuso i la fa còmplice de tot plegat perquè no ha condemnat els fets en cap moment. Doncs bé, aquest cap de setmana, Miguel Ángel Rodríguez ha trencat el silenci per primera vegada des de l'incident. Ho ha fet en una entrevista a El Mundo. Rodríguez assegura que s'ha fet un gran massa de l'incident només amb la intenció de perjudicar Ayuso i afegeix que la informació falsa sobre els periodistes la va difondre en una conversa informal i que no s'imaginava que aquells missatges acabarien sortint a la llum. Lluny de disculpar-se, l'assessor es defensa dient que tot plegat s'empara en el seu dret a informar. En canvi, el PP ha negat qualsevol mala praxis d'Ayuso. En l'entrevista que publica avui El Mundo, Alberto Núñez Feijóo defensa la presidenta madrileña.
Señora Ayuso no ha sido acusada de nada, porque no ha cometido ninguna irregularidad. Y en el caso del conflicto de intereses del presidente del gobierno, se sigue negando a dar explicaciones y la trama corrupta que ha sido descubierta por los fiscales y los jueces se está convirtiendo en la trama personal del señor Sánchez porque se niega a dar explicaciones.
I si aquests dies heu estat una mica desconnectats, segurament no us ha arribat una de les polèmiques de les últimes hores, que té tela. A Astúries, al municipi de Siero, l'alcalde, que és del PSOE, ha comprat una cafetera per 1.300 euros pel seu despatx. Això ha fet que els grups de l'oposició aixequin la llebre perquè la consideren una despesa innecessària i desproporcionada. Però el que ha generat encara més crispació és la resposta que ha donat l'alcalde a aquestes crítiques. Ángel García va convidar a un cafè al seu despatx als regidors que el criticaven. Això sí, els va demanar que a canvi portessin galetes perquè li encanten. Per cert, ara quan clavem les 9 en punt del matí,